Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que cada setmana fa possible aquesta trobada a les zones de Ràdio Televisió de Vilafranca. Un equip que encapçala naturalment el Toni Olivella, com sempre, l'ínclit i mai prou ponderat Toni Olivella, amb les correderes, el resistència, tot això, l'ajuda del Marc Pujol. I després, diguem-ne, postpartit, tenim a la Goretti Martínez, que agafa aquestes explicacions que us faig d'aquests cinc fets de la setmana i els penja de la ràdio, del web, de la web de Ràdio Vilafranca, perquè vosaltres ho pugueu consultar a qualsevol moment. Després, també, aquest programa té un altre complement important, que és la música. Soc de l'opinió, i coincidim bastant tot l'equip, en què sense música la ràdio seria un avorriment, un senyor tot el dia xerrant no seria pas massa atractiu. I per això, llavors, nosaltres combinem totes aquestes coses amb la música. I sempre comencem amb una cançó, i una cançó que, en principi, busquem que parli en genèric de la música. I n'hem trobat una de fantàstica, de la oblidada però recordable i important, Mercedes Sosa, que porta per títol Essa musiquita. Amb ella comencem aquest programa.
Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla. Pero en tu piecita de lata, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su nombre bailando esa musiquita, huele estremecida su falda, huele estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. Ven la cara gris del espejo, ven la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita.
15 de setembre de l'any 1254, el dia que a la localitat italiana de Venècia neix l'explorador i mercader, és a dir, comerciant, sobretot comerciant, Marco Polo. El Marco Polo era fill de Nicolás Polo, que juntament amb el seu oncle, amb l'oncle del Marco, el Matteo Polo, portaven o gestionaven una gran família, i molt il·lustre família i molt rica, tot s'ha de dir, de la pròspera República Veneciana, i que tenien la idea de comerciar amb els pobles d'Orient, que d'allà venia, doncs, la seda, d'allà venien moltes riqueses. I per tot això es van plantejar una expedició de dir, anem fins a Orient, i abans de que naixés el Marco encara no havia nascut, diguem-ne, van agafar les cames, doncs, el Nicolás i el Mateu, i se'n van anar cap a l'Orient. Cap allà, quan va saber-se l'arribada dels mercaders aquests venecians, el que era emperador en aquell moment, Kublai Khan, que era net del Gengis Khan, va demanar, o va manar, més ben dit, manaven, no demanaven, que els portessin davant d'ell, i els va tenir allà retinguts fent-li feines durant 14 anys. Al cap de 14 anys van dir ells, escolta, que nosaltres voldríem tornar a Venècia, i el Gengis Khan els va dir, escolta, espereu un moment, diu, jo ho tinc al Gengis Khan, el Kublai Khan, i els va dir, vull donar-vos un encàrrec, aneu a veure aquell senyor que en diuen el papa de Roma, i en el meu nom dieu-li que m'agradaria molt que m'enviés savis i que m'enviés sacerdots de la seva religió aquí a l'imperi perquè jo, doncs, pogués conèixer i pogués establir relacions amb ells. Molt bé, molt bé. Doncs apa, anem-hi. I, per tant, arriben a Venècia, van a Roma i es posen en contacte amb això, amb la benedicció del Gregorio X, que és el papa que ha pujat en aquell moment, coneixen, evidentment, el seu fill, en el cas del Nicolás Polo, i el que ja té 17 anys, no? I preparen un viatge perquè el papa els hi ha dit que sí, que, bueno, que ja buscarà uns quants capellans i que els acompanyin i tot això. I, com diem, el 1271, els Polo, inclòs el Marc, amb el Marc també, que ja té 17 anys, per tant ja comença a formar part del negoci de la família, emprenen el seu segon viatge cap a l'extrem orient. Creuen Israel, Armènia, arriben al Golf Pèrsic, des d'allà van cap al nord, travessen Pèrsia, les muntanyes de l'Àsia Central, és a dir, fan la ruta de la seda fins a arribar als dominis de Kublai Khan. Arriben a la primera ciutat de Xina, a Kangzhou, i allà s'estaran un any, avisen el rei o l'emperador que hi han arribat. A l'emperador els diu, ara us envio una escorta, de fet l'escorta tardarà un any, però mentrestant ells, que no són tontos, es dedicaran a fer negoci. Quan ha passat el temps, quan ha passat aquest any, arriba l'escorta, els agafa, els porta cap a Pequín. I allà el Kublai Khan, doncs, li es fa, no diem que s'enamora, però diguem-ne queda prendat del nen, del Marco Polo, i el posa sota la seva protecció, assignant-li missions en els seus dominis. Per exemple, curiosament, encara que tingui 17-18 anys, durant 3 anys el tindrà de governador de la ciutat de Yangzhou. Tot plegat, doncs, els Polos estaran allà durant bastants anys, fins al 1295, és a dir, quasi pràcticament 24 anys, i quan arriba el moment que diuen, escolta, potser que anem que tornem cap a Venècia, no? Parlen amb el Kublai Khan i el Kublai Khan els hi dona una última missió. Bueno, diu, sí, diu, però mira, em servireu perquè podeu portar fins a Pèrsia aquesta noia, aquesta princesa, que l'haig de casar, una filla seva, que l'haig de casar amb un can. Els altres diuen, bueno, vale, sí, agafen els vaixells, van tirant, deixen la nena i arriben a Itàlia, com dèiem, el 1295, sent rebuts amb curiositat i amb interès i integrant-se a la vida social i política de Venècia. De fet, el Marco aprofitarà per buscar-se una dona, per casar-se, tindrà 3 filles i s'integrarà a les estructures de poder de Venècia. De fet, ell lluitarà també a les batalles contra Gènova i totes aquelles, i en una d'aquestes batalles navals, ell, que és capità d'una galera veneciana, doncs serà capturat i empresonat durant 3 anys pels genovesos. Un temps que aprofitarà, perquè allà a la presó coneix un personatge, en Rustichello de Pisa, que va escrivint, va prenent nota de tot el que ell explica, creant un llibre que se li atribuirà, naturalment, a Marco Polo, perquè és qui el dicta, que portarà per títol Il Milione, i on explica tots els seus viatges. Aquí es va traduir com Los Viajes de Marco Polo. Durant molts anys aquest llibre serà llibre de referència. Cristòfol Colom, per exemple, no el deixava, el tenia com a llibre de capçalera, i el Marco Polo, doncs, allà a Venècia, doncs, va fent diners, es va fent gran, i comença a estar malalt. El 1323 s'haurà de quedar al llit perquè té una malaltia que el fa fotut, està fotut, i ja es veu a venir que aquest noi no acabarà gaire o no durarà gaire temps. Per certificarà les últimes voluntats amb el Giovanni Giustiniani com el sacerdot de l'església de Sant Procopolo com a testimoni. Les seves tres filles i la seva dona seran nomenades marmessores. I el testament, curiosament, no serà signat per Marco Polo, perquè està com a molt fotut, però es validarà pel sistema general del que en deien en aquell moment el signum manus, és a dir, que el testament era vàlid només que, davant de dos o tres testimonis, l'afectat o el que el dicta, doncs, toqués el document. Ell ho fa i, bueno, amb això, doncs, podrà morir amb tranquil·litat. No se sap ben bé el dia, perquè és que en aquell moment Venècia determinava que el calendari, o sigui, passàvem de dia, quan es feia fosc, quan es posava el sol, i per tant la cosa està entre el dia 8 i el dia 9 de gener de 1324. La majoria es decanta pel 8, però nosaltres ho deixarem en ambigu. 8 o 9, mort de Marco Polo. I com que Marco Polo ha posat més d'una vegada i més de dues vegades de moda, va posar en el seu moment l'imperi xinès, hem buscat una cançó, buscàvem una cançó que parlés de Xina, però volíem donar-hi un cert toc d'humor. I vam recordar que els pallassos de la tele, el Miki, el Fofó, el Gavi, tots aquells i el Miliquito, havien tret o van treure tres o quatre cançons que parlaven de Xina. Una d'elles era aquest Chino Cappuccino que interpreta Fofito.
Soy el chino capuchino mandarín, chin chin de la era tomatera del Japón, chon chon. Mi coleta de tamaño familiar, chan chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un cafetín, tin tin, una niña me tiró del coletín, tin tin, y la niña que no quiero discutir, chin chin. Soy el chino capuchino mandarín.
En un pueblo de la China había un chino muy dragón que comía con palillos y hasta queso y chanchichón.
Le gustaba una chinita que se llamaba Chimpón y siempre que la veía le cantaba esta canción.
Soy el chino capuchino mandarín, chin chin, de la era tomatera de Japón, chon chon. Mi colega de tamaño familiar, chon chon, y con ella me divierto sin cesar. Por un cafetín, tin, tin, una niña me tiró del coletín, tin, tin, y la niña que no quiero discutir, tin, tin, soy el chino capuchino mandarín. Soy el chino capuchino mandarín, tin, tin, de la era tomatera del Japón, chon, chon. Mi coleta de tamaño familiar, chan, chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un cafetín, tin, tin, una niña me tiró del coletín, tin, tin, y la niña que no quiero discutir, tin, tin, soy el chino capuchino mandarín. Chino mandarín, chin chin, de la era tomatera del Japón, chon chon. Mi coleta de tamaño familiar, chan chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un cafetín, tin tin, una niña me tiró del coletín, tin tin, y la niña que no quiero discutir, chin chin. Soy el chino capuchino mandarín, soy el chino capuchino mandarín, soy el chino capuchino mandarín.
...16 de setembre de l'any 1891, el dia que neix a la ciutat de Berlín el mirall alemany Karl Dönitz, que serà doncs el gran almirall alemany, l'home dels submarins, i però també el president del Tercer Reich un cop s'hagi suïcidat Hitler. Ell era fill d'un enginyer, Emil Dönitz i Anna Beyer, i, diguem-ne, va alistar-se el 1910, és a dir, quan tenia 19 anys, a la Marina Imperial. Amb un any es va convertir ja en guarda marina i dos anys més tard ja tenia el càrrec de sotstinent al creuer Breslau, que es va traslladar al Mediterrani durant la Primera Guerra Mundial, i per tant ell va fer la Primera Guerra Mundial allà a la Mediterrània. D'allà, a l'any 1916, és a dir, a mitja guerra, va ser promogut o destinat a una nova força de submarins que es havia de crear o que es va crear, on durant el cap de dos anys ja era comandant de l'UB-6B d'un submarí d'aquests que va resultar enfonsat per la Royal Navy britànica mentre ell era fet presoner i alliberat el 1920. Amb tot això va tenir temps de pensar amb els béns i els mals de tot això, d'aquesta nova arma del submarí, i per tant a partir de final de la guerra fins a l'any 33 va continuar pujant dins de l'escalafó. El 1933 ja era capità de fragata del vaixell escolta dels cadets. A 1935 ja el van posar de comandant amb una flota, una flotilla que es diu, de tres submarins, coincidint però en la pujada al poder dels nazis. Una pujada que li va fer veure la fragilitat, va fer veure la fragilitat dels submarins davant dels mecanismes de detecció i per tant intentar posar-hi solució, vinculant-lo amb la tropa amb la flota de superfície, amb mecanismes de defensa, d'atac i totes aquestes coses. De fet, ell, el 1937, ja va proposar fer una campanya de submarins, però amb grup. Els submarins, és a dir, fer com si diguéssim unes llopades, no? I va establir l'estratègia per poder atacar amb més efectivitat els mercants enemics i deixar els britànics sense subministrament. Això és el que, d'alguna manera, es feia o es va fer possible gràcies a les millores en les ràdios de comunicació entre els submarins i els barcos que va fer Alemanya, potenciant aquestes, això que en dèiem, les llopades, que ells en parlaven de U-Boot. Però ningú li feia massa cas, ningú li feia massa cas, ell anava preparant les seves estructures i això sí, es va guanyar l'admiració i el favor dels amics de Hitler, com ara Göring, i fruit d'això el mateix Hitler, el 28 de gener de 1939, el va promoure a comodor de submarins, és a dir, a jefe suprem de tota l'arma submarina de l'armada alemanya. El setembre de 1939, quan esclata la Segona Guerra Mundial, val a dir que alguns anys abans de les previsions que tenien els nazis, Hitler diu que la Marina doncs, ha de jugar un paper important perquè ha d'anul·lar Anglaterra i, per tant, pressiona la Marina perquè faci alguna cosa. Només els 22 submarins aquests ofereixen una opció de futur, és a dir, ofereixen fer un pas endavant i solucionar algun problema. Això fa que Dönitz arribi a vicealmirall a l'any 1941, coincidint amb l'aparició d'uns nous submarins que renoven aquells, els del tipus, els que ara són els del tipus 7, i que ataquen l'economia britànica, que no dona abast a conduir mercants, a construir mercants a mesura que els van enfonsant. L'entrada a guerra dels Estats Units farà que Dönitz, a més, es permeti el luxe d'anar a atacar vaixells a la costa est dels Estats Units, amb un efecte propagandístic innegable. Però els atacs aquests en massa que havia defensat, allò en grup, a les llopades, són un èxit, els submarins no paren de millorar i, per tant, el 30 de gener de 1943, el Hitler nomena el Dönitz comandant en cap de la Marina, de tota la Marina, gran almirall de la Marina. I ell convenç a Hitler de dir, escolta, retirem els vaixells condicionals, potenciem els submarins perquè ja veus que ens estan donant resultat. I així es farà. Però quan el 30 d'abril de 1945 en Hitler decideix enverinar-se, decideix suïcidar-se, en el seu testament expulsa a Göring i a Himmler del partit nazi, però diu que nomenin a Dönitz cap de l'Estat i comandant suprem de les forces armades, amb Goebbels com a canceller. Però el Goebbels també se suïcida el dia 1 de maig i ell queda doncs sol allà com únic representant del Reich que intenta aguantar les coses tant com pot. president del Tercer Reich, continuarà en la guerra, però l'avanç aliat fa que el seu regnat sigui breu i sigui, a més, una mica anecdòtic, sobretot perquè ell té una idea molt clara, vol pactar amb Estats Units per poder fer un front comú contra el comunisme i així salvar el Tercer Reich. Però el 4 de maig de 1945 es rendeixen les forces alemanyes a Holanda i al cap d'uns quants dies, és a dir, el 8 de maig, al cap de 4 dies, es rendeix tot l'exèrcit alemany a Berlín. Ell serà presoner dels alemanys, dels aliats, serà acusat de crims de guerra i jutjat a Nuremberg. El sentenciaran a passar 10 anys de presó a Spandau. L'any 1956, l'1 d'octubre, per ser més exactes, serà alliberat, es retirarà al poble d'Aumuchle i allà morirà d'un atac de cor el 27 de desembre de 1980. I com que si alguna cosa li podem atribuir a Dönitz, a part de ser l'hereu de Hitler, és que posés en valor i fes pujar la importància dels submarins, hem buscat una cançó que parli de submarins. Bueno, més ben dit, hem buscat la cançó que parla de submarins. Aquí teniu, per completar aquesta biografia de Karl Dönitz, el gran almirall, els Beatles amb el seu Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
De setembre de 1980, el dia que a la localitat paraguaia d'Asunción mora acribillat per un comando esquerranós el dictador nicaragüenc Anastasio Somoza de Baile, més conegut o conegut entre els amics com Tachito. En Tachito era fill d'Anastasio Somoza i García, el primer president de Nicaragua, el que nascut el 1937 i, nascut president des de 1937 fins a 1956, i tenia un germà més petit, més gran, més petit, tenia un germà més petit, el Tachito, que es deia Luis Somoza, i que també va ser president. I ell va ser l'últim de la dinastia en portar la presidència durant 40 anys, que durant 42 anys havia manat a Nicaragua. Bé, en qualsevol cas, als 10 anys va començar la seva vida en formació militar, ingressant a l'Acadèmia La Salle de Long Island, a Nova York. Es va graduar el 1946 a l'Acadèmia de West Point i, tornat a Nicaragua, el seu pare el va nomenar comandant i inspector general de la Guàrdia Nacional, que era, per dir-ho així, l'exèrcit de Nicaragua, l'exèrcit nacional, que armaven els Estats Units i que, a l'hora de la veritat, estava més al servei del Somoza que no al servei del país. Bé, en qualsevol cas, quan a l'any 1956 el seu pare, l'Anastasio Somoza García, és assassinat, el seu germà, el Lluís Somoza de Baile, el substitueix com a president i nomena el Tachito, el nomena amb ell com a jefe de la Guàrdia Nacional, és a dir, de l'exèrcit, o passant-lo a general de divisió, i el 1964 passant-lo a acompanyant habitual del president, perquè allà, per no, com que tenien una disposició a la Constitució que prohibia reelegir els presidents, doncs el que feien el Somoza era quedar-se fora de la... fer la primera tanda, quedar-se fora i llavors anar posant homes de palla. El 1966, el seu germà Lluís, recordem que és president i que mana des de l'ombra, el presenta a les eleccions presidencials de l'any 1967, prèvia conformitat del Partit Nacionalista que dominen també el Somoza, val a dir. A les eleccions del 5 de febrer de 1967, el Tachito, l'Anastasio Somoza, resulta guanyador davant de Fernando Agüero i inicia el primer mandat aquell de 5 anys que prorroga la dictadura fraudulenta aquesta que tenien. El 1974, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, que serà assassinat el 1978, 4 anys més tard, fundarà, però, el 1974 la Unió Democràtica de la Liberación, que és un partit reformista, i, a més, apareixerà en el panorama polític de Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es havia fundat l'any 1962, però que ara es decanta cap a l'acció guerrillera, no? Però bé, el règim continua amb els homes de palla aquests que dèiem i totes aquestes coses. De totes maneres, el 1971 l'oposició es posa d'acord, el Partit Liberal Nacionalista i el Partit Conservador, tots en principi es posen d'acord per poder eliminar aquella prohibició de 2 mandats consecutius i elegir una assemblea constituent que reformi la Constitució i la faci una mica més democràtica, diguem-ho així. Fet i dit, l'1 de maig de 1972, és a dir, l'any següent, el Somoza dona la presidència a un triumvirat de transició, ell es manté com a jefe de l'exèrcit, de la Guàrdia Nacional, i assumeix la jefatura del Comitè d'Emergència Nacional, i és a dir, en definitiva, proclama el seu d'això, quan hi ha el terratrèmol de Managua, proclama la seva dictadura, quan hi ha el terratrèmol de Managua, a part d'això, desviant els ajuts internacionals en profit propi i fent-se cada vegada més ric. Penseu que en aquell moment una sisena part de tota la superfície de Nicaragua era d'ell, era propietat de la família Somoza. Però amb això perd el recolzament de la burgesia. L'1 de setembre de 1974 es fan eleccions presidencials amb Somoza, que és reelegit fins a l'any 1981, ja perquè la Constitució ja ho permet. Però té el 80% de vots, evidentment. Apallissa amb el conservador Eduardo Paniagua, però val a dir que té més del 50% de les seves votacions, tenen més del 50% d'abstenció. Hi ha un escàndol financer, la Guàrdia Nacional cada vegada està més irracional, valgui la semblança, i per tant, doncs, cada vegada reprimeix més el poble, està al servei dels Estats Units, i fins i tot el president Carter deixa de donar-li suport perquè diu, bueno, aquí al final encara m'enganxaran amb mi. Aquesta oposició, l'any 1978, es converteix en un aixecament popular i la guerrilla, doncs, entra en guerra civil. I per tant, el 17 de juliol juliol de 1979, l'avenç del Front Sandinista de Liberació Nacional cap a la capital fa que el Tachito digui, bueno, escolta, jo saps què? Entrego les funcions a un president provisional, en Francisco Urcullo, i me'n vaig cap als Estats Units, que la Guàrdia Nacional ja s'espavilarà. La Guàrdia Nacional, quan veu que la deixen sola, diu, bueno, jo em rendeixo, i per tant el Front Sandinista ocupa Nicaragua i proclama un govern provisional. El Somoza haurà d'acabar fugint d'Estats Units perquè té dificultats i conflictes amb el Tresor Públic, amb Hisenda dels Estats Units, i el 19 d'agost de 1979 se'n va al Paraguai, on l'Alfredo Stroessner li ofereix asil polític, compra unes 12.000 hectàrees per posar un complex agropecuari, però, el 17 de setembre de 1980, com dèiem, un comando esquerranós, Asunción, para el seu cotxe, mata tots els ocupants, inclús ell, que mora en l'acte, i, per tant, la història del Somoza s'acaba aquí. I, clar, ens vam plantejar, ostres, quina cançó podem posar. I vam trobar una, jo crec que és una perla, però, bueno, perquè és un model de cançó política. Aquí la tindreu d'aquí un moment. Un cantant que jo no coneixia, haig de confessar, Alotto de la Rocha, cantant, evidentment, nicaragüenc, té una cançó que porta per títol A Somoza con cariño. Escolteu bé la lletra perquè no té desperdici. La rima és fàcil, però no té desperdici i demostra quan havia arribat a estimar la gent. És broma. Aquí teniu, doncs, Otto de la Rocha i A Somoza con cariño.
Qué pijazo se llevaron Somoza con el chihuín. Nunca pensaron las bestias que les llegaría su fin. Los muchachos sandinistas ya lo tenían rodeado. Pegó carrera el cochón y dicen que en el avión pegó carrera el cochón. Y dicen que en el avión hijo y papá iban cagados. Los guardias con el civil se creían muy varones, pero con los sandinistas botaron los pantalones. Los guardias con el civil se creían muy varones, pero con los sandinistas botaron los pantalones. Y es que Tacho se creía hombre fuerte como un toro. De la montaña bajaron sandinistas huevos de oro. Un avión desde muy alto borbandeaba la ciudad. Los muchachos le gritaban, ¡no tengas miedo, hijo de puta! ¡Bájate un poquito más! Los guardias con el civil se creían muy varones, pero con los sandinistas botaron los pantalones. Los guardias con el civil se creían muy varones, pero con los sandinistas botaron los pantalones. Los muchachos en la guerra peleaban con mucho anhelo y a la guardia le gritaban, ¡ahí te van tus caramelos! Los muchachos en la guerra a la guardia le decían, ¡sacá la cara, hijo de puta, que ahí te mando tus tortillas! Los guardias con el civil se creían muy varones, pero con los sandinistas botaron los pantalones. Los guardias con el civil se creían muy huevones, pero con los sandinistas botaron los pantalones.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Vila, 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 franca. Sí, sí, sí. Vila, vila, franca.
18 de setembre de l'any 1905. El dia que a Irlanda assigna La Home Rule, és a dir, un projecte de llei que intenta o que busca donar autonomia a Irlanda enfront o dintre del Regne Unit. Irlanda és un cas una mica complicat. De fet, el 1156, Enric II d'Anglaterra s'encapritxa amb Irlanda i diu: jo voldria fer-me el rei d'Irlanda, posar-ho en el meu regne. Però no s'atreveix. Ara, troba el recolzament d'Adrià IV, que és l'únic papa britànic o l'únic papa anglès de la història, i que potser per quedar bé amb Enric II, o potser perquè a canvi d'això el rei li ofereix que el model de l'Església Catòlica Romana sigui vàlid per tota la illa d'Irlanda, doncs publica o proclama una butlla que li dona a l'Enric II l'autoritat per poder conquerir Irlanda, que llavors es deia Hibèrnia. Bé, fet això, la cosa com Anglaterra continua funcionant, allò és, per tant, Anglaterra, però quan arriba l'Enric VIII, es colonitzarà tota la illa d'Irlanda. És a dir, s'envien ciutadans o gent de Gran Bretanya o de la illa d'Anglaterra cap allà. Els irlandesos intenten oposar-se a aquesta ocupació anglesa, però com que, a més, Gran Bretanya, es crea Gran Bretanya, és a dir, s'ajunten Escòcia i Anglaterra, doncs el que s'intenta és ocupar tot això. I comencen a haver-hi revolucions. El govern britànic, finalment, a l'any 1800, i de la mà del primer ministre William Pitt, busca un camí per poder portar la pau, per poder integrar tot això, proclamant la integració, la unió d'Irlanda amb Gran Bretanya, que ja és la unió d'Anglaterra i Escòcia. És a dir, juntar les tres nacions, creant el que avui en dia encara s'anomena, perquè com que queda Irlanda del Nord, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda. El 1829, el diputat irlandès Donal O'Connell, que és el líder de la resistència contra l'ocupació dels anglesos, aconsegueix l'emancipació dels catòlics. Però Irlanda entra en una profunda depressió com a fruit de la plaga que hi ha de la patata, de la malaltia, l'insecte aquell de la patata, que la patata és un aliment bàsic a Irlanda i que causarà una fam tan gran que dels 8 milions d'irlandesos que hi havia en aquell moment, doncs en moren més d'un milió, i un altre milió emigra, quedant doncs amb 6 milions i deixant la porta oberta a que comencin a venir britànics. Ells emigren cap al Nou Món, també cap al Regne Unit, no d'això. Per tant, al final del segle XIX suposa, per tant, una situació de tensió que on les demandes nacionalistes dels catòlics que volen que Irlanda sigui independent i pugui ser catòlic creen un moviment autonomista, el Sinn Féin, que demana això que dèiem, autonomia enfront dels unionistes protestants que són lleials a la corona britànica i que, per tant, el que volen és que allò continuï tal com està. Els líders del partit parlamentari irlandès, doncs, volen més autonomia per Irlanda, per això comencen a proposar el que s'anomena com Home Rules, és a dir, les regles de casa. Dit d'una altra manera, una mena de constitució autonòmica, com podria ser la nostra. Hi ha un parlament irlandès dintre del Regne Unit amb legislació pròpia, resumit amb això. Ho intentaran quatre vegades amb els irlandesos, amb quatre projectes de Home Rule per passar-ho pel Parlament del Regne Unit. La primera, el 1886, no pot superar la Cambra dels Comuns, és derrotada per l'aliança dels partits conservadors i el Partit Liberal, i per tant la cosa queda amb no res. El 1893 la cosa sembla que va més bé, el segon intent ho aprova la Cambra dels Comuns, però la Cambra dels Lords ho rebutja. Tornem a passar a la oposició. I aleshores és quan el 18 de setembre de 1905 es proposarà la tercera proposta de Home Rule, que és el projecte aquest d'autonomia d'Irlanda dintre del Regne Unit. El 1912 finalment serà aprovat pel Parlament, pels dos parlaments i al final d'això, però no entrarà en vigor perquè està a punt d'esclatar la Primera Guerra Mundial i no es considera que no és el moment. I A més, a Irlanda s'ha produït un alçament nacionalista de l'alçament de Pasqua del 1916 que vol la independència, clara, pura i dura, i que l'exèrcit britànic reprimirà. Això què farà? Doncs que l'oposició unionista, l'oposició pro-britànica es fosi cada vegada més forta i s'agrupi en el pacte de l'Ulster, que definirà, doncs, de moment Irlanda així en general, però acabarà definint una regió d'Irlanda com a inevitablement i impagablement britànica, la Irlanda del Nord, i les altres, la resta del país, doncs, podrà fer el que vulgui. Curiosament, però, tot això quedarà fora de les conferències de postguerra que es faran després de la Primera Guerra Mundial, no? Bé, el 1920, aquesta Home Rule aprovada entra en vigor com un estatut de govern d'Irlanda i confirma la divisió de la illa en dos parts. La colònia del nord, Irlanda del Nord, que queda sota la... vull dir que vol, és Gran Bretanya, i la part del sud, la República d'Irlanda, que és un règim dintre, o un estat dintre d'aquesta gran... de la Gran Bretanya. El tractat anglo-irlandès de 1921, amb les negociacions que dirigirà Michael Collins, durà a la partició de la illa. Irlanda del Sud és autònoma, però tindrà una guerra civil interior i tal, fins que es aconsegueixi ser república independent. I després queda Irlanda del Nord, que estarà i està encara avui unida a Gran Bretanya. I com que tot aquest moviment porta implícita el reconeixement d'Irlanda com a nació, hem buscat una cançó que porti per títol irlandès, Irish, i hem trobat que un grup força conegut allà en aquelles terres de Cats té una cançó que porta aquest títol. Per tant, per completar aquesta visió sobre el procés d'independència i com va anar tota la història en el procés de formació d'Irlanda, de les dues Irlandes, que una, repetim, és britànica i l'altra és independent, aquí teniu The Cats amb Irish.
If she will stay, I was out of my mind when she was passing by. Winter comes, summer came, the end is far away. Now I'm waiting all alone for a girl who'll never come, for a girl who'll never come.
De setembre de l'any 1980, el dia que mora a Tarragona, a la capital de la província de Tarragona, el poeta i polític Bonaventura Gasol i Rovira. Ell era fill de Bonaventura Gasol i Úrsula Rovira, dos vidus que ja tenien fills d'anteriors matrimonis, que es van casar i van tenir, doncs, un fill, El Ventura. Bé, en realitat Bonaventura, encara que ell sempre es deia Ventura. Ell va fer els primers estudis al mateix poble, a la Selva del Camp, on havia nascut, i va ingressar a l'any 1903, amb 10 anys, al Seminari Pontifici de Tarragona, on va fer amistat amb Higini Anglès i amb Francesc Vidal i Barraquer. Però, decebut, l'any 1913 va abandonar els seus estudis eclesiàstics i va intentar, sense massa èxit, convalidar els estudis fets per poder iniciar la carrera de mestre. De fet, a Barcelona, on llavors vivia, es va incorporar al grup benèfic de protecció de la infància que dirigia Lluís Folch i Torres, i amb la seva pedagogia per infants conflictius, i va treballar en organitzar menjadors, colònies, cases d'acollida, organitzar l'aprenentatge d'oficis, incorporant-se el 1917 a la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que intervenia en els temes escolars, i de fet ell en concret va intervenir a l'obertura de nous centres escolars, com ara l'Escola del Mar, que es va obrir o que es va inaugurar el 1922. Abans, però, el 1915, havia començat la seva experiència literària entrant a la revista Vell i Nou i presentant ja obres seves als diferents jocs florals que es feien a Catalunya, aconseguint diversos premis. El 1917 va publicar el seu primer llibre de poesia, que portava per títol Àmfora. Però també s'escampava cap al domini de la música, col·laborant amb Higini Anglès i també amb Batista i Roca en la creació del Cançoner Popular de Catalunya. Però ja en aquell moment es va anar implicant en la política activa catalanista, entrant a les Joventuts Nacionalistes de la Lliga i participant i actuant a la campanya per l'Estatut d'Autonomia del 1918. El 1922 va entrar a l'Acció Catalana, i mentre es coneixia i s'aparellava amb Esperança Galofré, i s'aparellava perquè l'Esperança estava casada amb un oncle seu que l'havia abandonat, i clar, no hi havia divorci, per tant, no es podia tornar a casar. Es van aparellar, van tenir dos fills i van ser feliços, pel que sabem i pel que sembla. El 1923, el Ventura Gasol va publicar la que seria la seva obra més important, Les tombes flamejants, un recopilatori de poemes patriòtics que va tenir gran èxit. Però la seva acció principal es va començar a centrar en la política. El 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, va fugir pels pèls de ser detingut, va escapar pels pèls de ser detingut a casa seva, amb allò que venien a la nit i tal, i es va escapar exiliat a França, on va ingressar a les files d'Estat Català, i per tant va començar la seva relació amb Francesc Macià, que també estava exiliat a París, convertint-se en secretari del Comitè d'Acció de la Lliure Aliança i participant directament en els fets de Prats de Molló, és a dir, l'intent d'invasió de Catalunya, pel que la justícia francesa el va fer fora del país, el va expulsar a Brussel·les, junt amb el president Macià, des d'on l'any 1927 van agafar tots dos la maleta, se'n van anar a Amèrica del Sud a presentar a les comunitats catalanes exiliades allà o emigrades allà la Constitució Provisional de la República de Catalunya. El 1930 tornen a Catalunya, malgrat això, on, malgrat tot plegat, en Ventura Gasol farà una petita estada a la presó de Figueres i tornarà a la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona mentre prepara el retorn de Francesc Macià i creen aquí a Catalunya, l'any 1931, el que serà amb el temps Esquerra Republicana de Catalunya, de la qual ell passarà a ser membre del Comitè Executiu Central. Quan Esquerra guanyi les eleccions municipals de l'any 1931, el 12 d'abril, ajudarà a Macià a proclamar la República Catalana, assumint la cartera d'Interior i després de conseller d'Instrucció i Cultura fins que s'acabi la Guerra Civil Espanyola. A més, és elegit diputat per Barcelona a les Corts Constituents de la Segona República, que funcionarà del 1931 a 1933, defensant allà el català i l'Estatut d'Autonomia, i, diguem-ne, tot això es ressentirà de tot això, la seva acció literària, la seva producció literària. Bé, el 1934 ajuda Companys a proclamar l'estat català dintre de la República Federal Espanyola, és detingut, condemnat a 30 anys, una condemna que la victòria del Front Popular anul·larà i que el lliberarà. Durant la Guerra Civil lluitarà contra els grups incontrolats i serà el propi Companys qui li diu: escolta, marxa a França perquè aquí et faran la pell. I l'octubre de 1936 se'n va cap a França a viure un segon exili després de dimitir com a conseller. Instal·lat a la Provença, viurà al final de la Guerra Civil, serà detingut pel govern de Vichy, junt amb Josep Tarradellas, i estarà 3 mesos a Aix-les-Bains pendent de l'extradició que demanen els franquistes. Però, com que hi ha hagut el fusellament de Companys i una petició de Vidal i Barraquer, això, del cardenal Vidal i Barraquer, això no es farà efectiu. Viurà la final de la Segona Guerra Mundial a Lausana i no es refusarà, vaja, presidir el Parlament català a l'exili. El 1977 tornarà a Catalunya, prepararà el retorn, però se li morirà un fill, se li morirà una dona, la dona. Al final tornarà, anirà a viure a la Selva del Camp i morirà a Tarragona, com dèiem, el 19 de setembre de 1980. I com que ja hem dit que Les tombes flamejants va ser un dels seus més importants llibres produïts, resulta que el poema que porta aquest títol ha estat rescatat per alguns cantants o alguns poetes, i en concret va ser rescatat en un moment determinat per Núria Feliu, que en va fer una versió magnífica. Amb ella acomiadarem avui aquest programa que hem fet, doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, ara la Goretti Martínez, que penjarà tot això, com sabeu, a les planes de ràdio, a les planes informàtiques de Ràdio Televisió de Vilafranca, i qui us ha parlat i qui us parla, en Francesc Morgades, que us presenta una vegada més, reitero, aquesta interessant i important cançó de la Núria Feliu, que porta per títol Les tombes flamejants. Fins a la setmana vinent.
Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Tan a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de l'amor, que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvellant. Del fons de la tomba més glaçada fremí una veu novella, el cant dels cants. Fremí una veu novella, el cant dels cants. Foc nou baixa del cel i torna a prendre. Ja ha arribat l'hora d'esventar la cendra. O pàtria de les tombes flamejants, o pàtria de les tombes flamejants. Fou una pàtria, va morir vella, que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba de cada estrella un català.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.